Collserola. Té la paraula el senyor Gómez. Jo crec que ja ho hem aprovat, això, en aquest plenari, però ho tornem a aprovar, no passa res. Però jo crec que aquest plenari ja s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió. Si més no, jo ho he votat, no només al Parc Natural, sinó ho he votat en seu de ple municipal. Té la paraula.
Bé, no, va,
abans, va ser el passat mandat?
Abans de començar, va ser el passat mandat i, a més, aquesta moció és diferent, no sé si substancialment, però en tot cas és diferent
sí,
a la que es va presentar.
Molt bé, té la paraula.
Bé, com dit això, començo. L'estat espanyol, en la darrera dècada, ha doblat la despesa militar i ha viscut molt per sobre de les seves possibilitats. Tant és així que actualment arrossega un deute reconegut pel propi Ministeri de Defensa de més de 30.000 milions d'euros que hipotecarà els pressupostos generals de l'Estat fins l'any 2040. La despesa militar actualment se situa entre els 40 i 50 milions d'euros diaris, el que vindria a ser un euro al dia per ciutadà o vora uns 350 euros l'any. És evident que això no lliga amb una cultura de la pau. De fet, ens estan robant els drets socials per mantenir la despesa militar. A més, la indústria armamentística espanyola és una de les indústries estatals més subvencionades del món. De fet, en una lògica perversa, el govern del Partit Popular és una de les indústries que ha pretès prioritzar per sortir de la crisi. I lligat amb aquest fet, només una dada. L'estat espanyol és el setè exportador d'armes del món i el primer en exportació d'armes lleugeres a l'Àfrica, la qual cosa significa la situació vergonyosa que els nens soldat maten i moren amb armes espanyoles. I en aquest context tenim un exèrcit espanyol que pretén militaritzar la vida social i es passeja pels espais públics a prop de centres educatius normalitzant l'exhibició militar. I que no ens diguin que l'exèrcit espanyol és un exèrcit humanitari, que no participa en missions de guerra sinó de pau, tot això mentre adquireixen més i més armament, nous tancs, nous avions, nous bucs, noves armes. I els soldats, doncs deixeu-m'ho dir, no els formen per ser la Santa Teresa de Calcuta, sinó que els entrenen per torturar i matar. I aquesta és l'essència de qualsevol exèrcit. És per això que no volem militars a Collserola, no els volem ni a Collserola ni enlloc. L'essència de la pau és l'antimilitarisme i el rebuig a les armes i a les desigualtats que els sustenten. Volem que Sant Cugat es comprometi amb la cultura de la pau, volem el compromís del govern municipal de fomentar la cultura de la pau, difondre i donar suport a totes les iniciatives en suport de la pau, el desarmament i la fi dels conflictes armats. Valors incompatibles amb tenir militars passejant per la nostra ciutat. És cert, Sant Cugat ja va rebutjar les pràctiques militars al Parc Natural de Collserola, ho comentava l'alcaldessa fa un moment, però malgrat això, i malgrat que el Consorci del Parc Natural també les ha rebutjat, l'exèrcit espanyol continua desfilant pel Parc Natural i, a més, en fa bandera i publicitat. És escandalós i un nul respecte cap a aquest ple municipal. Per això l'oportunitat d'aquesta moció. Vull demanar especialment al Partit Socialista que voti la moció, però que no només ho faci aquí, sinó que també ho faci a Madrid. Si els socialistes volen i canvien el vot que van tenir el 2012 a la Comissió de Defensa del Congrés, deixarem de veure militars a Collserola. I com comprendreu, no demanaré al PP i a Ciutadans que donin suport a la moció. Els valors que transmet són totalment contradictoris amb l'article 8 de la Constitució espanyola, que afirma que les Fuerzas Armadas, constituïdes per l'Ejército de Tierra, l'Armada i l'Ejército de Aire, tienen com a missió garantizar la soberania e independència d'Espanya, defender su integridad territorial i l'ordenamiento constitucional. Ningú es creu que aquest precepte pugui ser compatible amb una veritable cultura de la pau. Algú que es cregui pacifista i democràtic no podria entendre la intervenció d'un exèrcit en aquests casos. Per tant, ja sabem que l'estat espanyol no és demòcrata, ja sabem que l'estat espanyol no és pacifista, però sí que volem que Sant Cugat ho sigui. Gràcies.
Gràcies a grups que volen intervenir. A senyor Dimitri de Frank.
Bueno, primero gracias a Esquerra Més por haber traído esta moción al pleno. Comentarles un par de cosas, ¿no? Que según algunos medios, el gasto militar en España, bueno, ya lo dijo Eric de forma diaria, según algunos medios, el gasto es de 17.465 millones, lo fue por lo menos en el 2015, que fue mayor de lo que declaró a los 12.715 que se declaró en las cuentas oficiales del Estado. Como dato, que mientras en 2015 Lima de Magí, que habíamos hablado en un par de mociones atrás, se recortaba el 24%, la inversión en infraestructura se cortaba un 59%, defensa fue recortada un 17%. Escuchábamos hace unos días en varios medios conservadores que ponían el grito al cielo porque los militares en los cuarteles tenían que limpiar ellos mismos las instalaciones producto de los recortes. La verdad es que no sabía si esto había sido producto de una broma del Huffington Post pero ellos decían un poco hasta dónde hemos llegado, qué escándalo, ¿no? Cuando los soldados en todos lados del mundo lo primero que hacen cuando se acuartelan es que los mandan a limpiar sus instalaciones. Pero bueno. Por otro lado, comentarles que los datos oficiales dicen que, como decía, que el gasto es de 273 euros per cápita, menos que en Estados Unidos, que dice ser de 1.670. Nunca son claros los gastos del todo en estas áreas. Claro, si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, que es un país que vive permanentemente en guerra, o por ejemplo con el conflicto interno colombiano, que gasta 184 euros, nos podríamos dar cuenta que es un poco alta la cifra. O no, porque eso depende, porque también tenemos a Suiza que gasta 500 euros per cápita, pero bueno, es que está todo un poco relacionado, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que todo se relaciona. Famosa era la historia de Oliver Knott, que llevaba aviones llenos de armas para Centroamérica y los volvía llenos de droga para el norte del continente. Y esto no podría ser posible sin lugares como Suiza, donde existen paraísos fiscales que lavan mucho del dinero producto de esto. Con lo cual, el voto a esta moción será favorable, obviamente no podía ser de otra manera, tanto por las prácticas en Collserola como un grito o un llamado en contra al militarismo global. Muchas gracias.
Gracias, señor Benejam.
Yo creo que las mociones de Esquerra, que podemos estar de acuerdo o no, pero cuando es el señor Eric Gómez el que las conduce, casi o sea, levanta un poco más de pasiones que cualquier otro, porque hace unas afirmaciones, la verdad es que para mí son de Marte. Es decir, todas las barbaridades que ha dicho en este sentido, como que el Estado español que España no es demócrata, en un país que estamos a punto de tener unas terceras elecciones, o no, pero vamos, que podría ser, que no es demócrata, pero vamos aquí haciendo elecciones, vamos, ejercemos la democracia bastante más que en cualquier otro país, y que entrenan los soldados para torturar y matar. Bueno, yo esto ya es la repera. No sé si conoce a usted algún soldado, pero a los soldados no los entrenan para eso, ya se lo puedo asegurar. Y si no, pues váyase un día, no sé, a lo mejor ha hecho la mili usted y sabe perfectamente, pero el Estado español también ha dicho que es el que más armas exporta, o uno de los que más, vamos, no sé, ¿qué ha dicho? Alzate. Bueno, pues el Estado español no exporta armas. No. Empresas privadas se refiere, ¿no? Se refiere a empresas privadas. La industria, claro, es que lo dice de una manera que parece que sea el Estado, a través de empresas públicas a lo mejor, el que exporte armas, el que fabrique y exporte armas, y eso no es así, porque tampoco el Estado no exporta calzado deportivo, ¿vale? Y hay muchas empresas que lo hacen. Está claro que las armas es otro tipo de producto, evidentemente, pero no lo hace el Estado español, lo hacen empresas privadas, como en muchos otros países, sean pacifistas o no sean pacifistas. Esta moción y otras parecidas que ya se han discutido en este pleno, como decía la alcaldesa, tenía la sensación de haberla discutido y sí que se ha discutido, pero en un mandato anterior, es cierto. Nuestra postura no va a variar de lo que ya se dijo en su momento. Collserola es suficientemente grande como para albergar esta y otras actividades sin necesidad de que molesten a nadie. Y me gustaría incorporar a este debate una serie de consideraciones necesarias. El ejército español exige a los profesionales que lo conforman un nivel de exigencia y compromiso en el ejercicio de sus funciones que exceda al que cualquier empresa u organismo público o privado exige a sus trabajadores o directivos, siendo la única institución a cuyos miembros se les puede exigir la entrega de la propia vida por el cumplimiento de sus obligaciones, que no son otras que las de salvaguardar la soberanía, como ha dicho usted, la independencia de España, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Eso incluye defendernos a todos los ciudadanos de lo que sea, de cualquier amenaza interna y externa. El ejército español está formado por profesionales de primer nivel cuyos mandos cuentan con una alta cualificación académica que les permite afrontar con solvencia la problemática que pueda surgir de las distintas responsabilidades derivadas de su cargo. Muchos de ellos con una formación bastante más alta que algunos de los políticos que están hoy en el Congreso de los Diputados y, en, bueno, ya no digamos en parlamentos autonómicos y ayuntamientos. Los profesionales del ejército español están comprometidos con la paz y son especialistas de primer orden en labores humanitarias, estando presentes en multitud de misiones humanitarias internacionales en las que participa España y en las que se significan por encima de militares de otros países, siendo numerosos los casos registrados en los que su servicio va más allá del deber. Los profesionales que integran los distintos cuerpos del ejército han sido adiestrados y requieren un entrenamiento permanente para cumplir con sus funciones con un alto grado de eficacia, de manera que incluso en los casos más extremos puedan cumplir con su obligación al servicio de todos los ciudadanos. Y estamos hablando de situaciones en las que la Administración civil no consigue llegar, como cuando por el hundimiento del barrio del Carmelo de Barcelona, de un solar en el barrio del Carmelo por las obras del metro, tuvo que ser abastecido por generadores de electricidad del ejército o en decenas de rescates de alta montaña o de espeleología, desbloqueando carreteras en temporales de nieve, como ha pasado aquí alguna ocasión en la Rabasada, o en las labores llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias de Extinción de Incendios en inundaciones y en grandes catástrofes naturales como seísmos, etcétera. Los profesionales del ejército español no solo se encargan de garantizar la defensa de nuestro país, sino que realizan con extraordinaria eficacia una labor humanitaria en España y en el extranjero. Y es por ello que pedimos desde aquí el respeto para los miembros del ejército español y que el resto de instituciones del Estado, como este ayuntamiento, reconozcan públicamente la labor de estos profesionales, se evite cualquier tipo de prejuicio ideológico contra el ejército y, en la medida de lo posible, se lleve a cabo una labor pedagógica dirigida a la ciudadanía, a fin de que se sepa valorar la labor de estos profesionales y que nadie se pueda sentir amenazado por su presencia, de la misma manera que ocurre con otros profesionales encargados de la seguridad y el orden integrados en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como son, por ejemplo, la Policía Local o los Mossos de Escuadra. Gracias.
Gracias, señor Soler. Te va a parar.
Sí. El senyor Benejama estava llegint un seguit d'atribucions a l'exèrcit. Res a veure quan vaig fer jo la mili, ja els hi dic, és una miqueta paradoxal. Però bueno, amb tot el respecte per l'exèrcit, perquè des del desconeixement ara i la modernització de l'exèrcit, doncs reconec que suposo que deuen fer tasques. Sí que és cert que el to bel·licista que ha empleat el senyor Eric, més que pauista, recorda més quan el Federico Trillo narrava les aventures de la reconquesta de Perejil que no pas el que diu la moció en si, no ho dic pel llenguatge utilitzat, però bé. Ara, amb seriositat, nosaltres compartim la moció. Nosaltres en el seu moment vàrem votar favorablement en aquest consistori a favor de les no pràctiques militars a la serralada de Collserola, participem en el patronat de Collserola, per tant també en coherència amb el que s'ha votat allà i en descoherència amb el que va votar el nostre grup a l'àrea metropolitana, doncs nosaltres ens hi afegim i nosaltres donem suport en aquesta moció, perquè creiem que les pràctiques militars es poden dur allà on té propietat l'exèrcit espanyol, que són zones militaritzades, se'n poden anar als Monegros o a Extremadura, també hi ha altres llocs on fer maniobres. No, jo vaig estar-hi als Monegros dues vegades fent maniobres, i a Extremadura també, i a los Ancares a Galícia. Per tant, suport.
Senyor Soler, celebrem. Davant, senyor Gutiérrez.
Felicitats, mira, sí, no, ara mateix.
Pues que celebrem que voti la moció. Celebrem que voti la moció.
Ja una vegada més, i com no pot ser d'una altra manera, donarem suport a que Collserola sigui lliure de pràctiques militars. De cap manera volem trobar gent armada al bosc quan sortim a fer esport o passejar el gos.
Gràcies, senyor... Per part de Ciutadans, senyor Cip... No, ha presentat. Senyor Ciprián.
Buenas tardes. Efectivamente, nosotros no votamos esta moción el mandato pasado porque no estamos y espero que no se vuelva a votar el siguiente mandato, no la vuelvan a votar ustedes. Efectivamente, el 5 de abril del 2012, el consorcio del Parque de Collserola, se votó una moción de cariz muy, muy parecido. Este acuerdo se nos presentó por parte del secretario durante la última comisión informativa. Al respecto, donde también se reconoce la falta de competencia de este organismo, del consorcio del Parque de Collserola y, por supuesto, del Ayuntamiento de San Cugat, para someter a su voluntad a las Fuerzas Armadas. Parte del acuerdo, entonces, comprometía a la Generalitat a estudiar sobre sus competencias o no al respecto. Como resultado de ello, y atención al secretario de nuestro ayuntamiento, le informo que según la sentencia del tribunal, y más que nada para que no se vuelva a votar otra vez este mismo propuesta, que no es competencia, dice lo siguiente, Tribunal Supremo, 4756/2012, la defensa nacional constituye un ámbito de competencia estatal, artículo 149.1.4 de la Constitución Española, que bien puede calificarse de rigurosamente exclusivo, en el sentido de que las comunidades autónomas no ostentan competencias de ninguna clase sobre él. Sentencias de tribunales, hay varias, puedo facilitarlas al que lo desee. Sentencia del Tribunal Constitucional también al respecto del 21 de julio. Es cierto que las comunidades autónomas poseen la competencia de declarar espacios protegidos desde la perspectiva medioambiental, pero también lo es que la referida competencia no puede ejercerse de modo que menoscabe o invalida la competencia del Estado. Es evidente que ninguna comunidad autónoma ni ninguno de sus organismos administrativos, bajo la excusa de sus competencias medioambientales autonómicas, puede privar a Defensa ni al Estado de sus competencias territoriales. Creo que ha quedado claro el tema. También es cierto que Collserola no es ninguna zona de especial interés para Defensa y que la acción del Ejército en la zona se limita a largos paseos por la ladera del Tibidabo, con el equipamiento reglamentario que se le supone a los militares, igual que a los futbolistas se les supone que deban entrenar con un balón de fútbol. En cuanto a la deuda del Ejército que comenta el señor Eric Gómez en su intervención, quisiera recordarle que Junts per Sí ha triplicado la deuda de la Generalitat hasta los 72.000 millones de euros. Entonces, le parecerá bastante poco lo que el Ejército, según usted, adeuda al erario público. Hablan ustedes también de 17.000 millones, pero bueno, les recuerdo un dato también importante, y es que el Ejército Español vela por 47 millones de españoles y miles de personas en Kosovo, Bosnia, Somalia, Haití o Chechenia. Ustedes por menos de 2 millones. Gracias.
Gracias, señor Piqué. Te la palabra.
Gracias. Senyor Benejam, una cosa és que quan vostè parla de democràcia, jo estic d'acord amb vostè, amb vostè, i per tant no estic d'acord amb el que diu l'Eric. L'estat espanyol és un estat democràtic si el comparem doncs, amb Corea del Nord i amb d'altres, poden no tan extrems. Però segurament si comparem amb la Gran Bretanya, segurament trobarien grans carències democràtiques, per exemple, tal com ho estem vivint aquí en relació amb la capacitat o amb el dret a decidir. No? Ha parlat també vostè sobre un tema que no sortia en la moció, que és el tema de les estructures. Malauradament, l'estat espanyol apareixen en la major part d'informes internacionals, d'organismes internacionals, com un dels estats en els quals repartir la tortura és massa, però massa habitual. Alguns de nosaltres ho coneixem perfectament, això perquè ho hem viscut en la nostra pròpia carn. Però en qualsevol cas, aquí l'objectiu d'aquesta moció no anava cap aquí, sinó que anava cap a la moció en relació a la passejada dels militars de Collserola. Evidentment, nosaltres compartim la moció presentada, és una moció que ja es va presentar de manera molt similar l'any 2011 per la CUP. En aquell moment es va aprovar, es va rebaixar una mica a partir d'unes mocions introduïdes per Convergència i Unió, en aquell moment es va aprovar malgrat tot, o gràcies a això, deixem-ho en aquests termes també. Aleshores, els representants de la CUP es pronunciaven al respecte en els següents termes. El regidor Ignasi Bea, que ara tenim al costat meu, doncs deia que l'exèrcit serveix per tres coses: intimidar, malgastar diner públic i enviar joves a morir en països que ningú coneix. Podem dir que no ha canviat absolutament res entre aquell any 2011 i ara per no recordar les mateixes paraules. La nostra és una aposta per una societat desmilitaritzada. No té cabuda destinar ni un sol euro a les indústries de la violència. Fem una crida, aprofitant la presentació d'aquesta moció, per una tolerància zero a donar suport a les indústries armamentístiques. Recordem, en aquest sentit, els informes del Centre de l'AS que denuncien el paper de la banca espanyola i catalana en la indústria armamentística mentre hipòcritament es dediquen a fer obres socials. En el país que haurem de construir tots plegats, no hi hauria d'haver espai per a l'exèrcit. La millor imatge que podem deixar als nostres fills i filles és una imatge que també va fer el que hi surt un altre català d'un país molt llunyà del nostre, el senyor Pepe Figueres, a Costa Rica, quan l'any 48 va dissoldre l'exèrcit i en el museu, que el que era abans una caserna militar, es veu la seva imatge trencant la placa del quartier general de l'exèrcit després de dissoldre del tot aquell exèrcit. D'aquell fet ningú no s'ha penedit mai. Aquest és el nostre camí. Aquest és el camí. Gràcies.
Gràcies per part del govern, el senyor Puigdomènech.
Bé, com a representant d'aquest d'aquest plenari en el Consorci del Parc de Collserola, he tingut l'ocasió de defendre, sempre que ha sortit aquest tema, la moció que es va aprovar en aquest plenari. I pel que fa referència a les competències, hi ha una competència que té el Consorci, que és precisament el nus de la qüestió de la qual parlem en aquestes reunions en els diferents municipis que formem part del Consorci del Parc de Collserola. És la regulació dels usos del parc. La regulació dels usos del parc. El Parc de Collserola, si augmentem l'escala, si ens ho mirem amb una escala una mica més gran, vindria a ser un parc una mica a lo bèstia, diguem-ne, de totes les ciutats que estan al seu voltant. És com si diguéssim, així, aixecat d'escala, vindria a ser el parc central, però d'una col·lecció de ciutats que hi estan al seu voltant. Qui voldria veure en el parc central una comitiva o una quadrilla, no sé com es diu ara perquè fa temps que no estic d'allò, però amb armament fent, diguéssim, el Madelman, no? Bueno, qui voldria... Això és evident que aquest tipus d'ús no té sentit en un parc que té la utilització que té el Parc de Collserola, en el qual s'hi barregen activitats de tipus esportiu, activitats de tipus caminant, activitats de tipus ambiental. No té sentit. Aquest ús no té cap mena de sentit. I és per això que intentant salvar aquestes coses es deia, bé, si l'exèrcit o si el quartel del Bruc o una cosa d'aquestes vol utilitzar, diguem-ne, el Parc de Collserola per anar a fer estiraments, o sigui, per anar a fer de club gimnàstic que utilitza el parc, bé, que es posi a la cua com qualsevol altra entitat que també l'utilitza. Però, efectivament, el Consorci creu que... El Consorci som nosaltres, també, El Consorci creu que aquest no és un ús adequat pel Parc de Collserola.
Gràcies.
I, per tant, votarem a favor.
Senyor Gómez, molt breument, intenti no obrir polèmica, de veritat. Ja ho sé que li poso difícil, però intentem-ho.
No, dos coses, llavors, mira, em salto una part del que anava a dir per no allargar més. No, en primer lloc, dir que la democràcia, afortunadament, és molt més que votar, i per tant, l'estat espanyol té moltes carències democràtiques. De fet, en aquest ple tindrem l'oportunitat de debatre una moció proposta de la CUP, una moció d'urgència que denota aquestes carències democràtiques. El llenguatge que he utilitzat, ja em coneixeu, ja portem un any de mandat, hi ha una part que és perquè sóc com sóc, però també hi ha una altra part que jo entenc que el llenguatge utilitzat pugui sonar belicista. M'he limitat a llegir un article de la Constitució espanyola que de pacifista té ben poc. I per tant, doncs, és normal. I en tercer lloc, per acabar dir que no es tracta de qui té competències o qui no les té. Jo el que sí que tinc molt clar, el nostre grup el que sí que té molt clar és que no volem l'exèrcit passejant per la plaça Octavià, que no volem una paradeta de l'exèrcit a la festa de tardor, que no volem que l'exèrcit vagi a les nostres escoles, és a dir, que nosaltres apostem per la cultura de la pau i la defensa que ens pot proporcionar un estat espanyol amb un exèrcit que la seva mateixa Constitució reitera que vol fer servir per negar-nos el dret a decidir, doncs no ens serveix. Gràcies.
Gràcies. Passem a la votació. Vots a favor de la moció. Gràcies. Vots en contra. Gràcies. Abstencions. No n'hi ha, doncs queda aprovada la moció. Passem al punt següent, que és la moció del grup municipal.